Són les 5 de la tarda, 8 minuts. Hi ha moltes qüestions avui a abordar. I una d'elles ha estat que el govern espanyol ha tirat pel dret i aplicarà un únic topall màxim al preu del lloguer. Ha estat un dels impactes econòmics del dia, Míriam.
Sí, n'estàvem pendents perquè hi havia negociacions entre el govern espanyol i la Generalitat, que de moment és l'única comunitat autònoma que havia dit que volia topar els preus del lloguer. Doncs al final no hi ha hagut acord i el govern espanyol ha optat per un model homogeni a tot l'Estat i descartar la proposta catalana de tenir un índex propi i, per tant, tenir una mica més de màniga ampla. Els intents de la Generalitat, per tant, queden en paper mullat i l'índex de preu serà igual a tot l'Estat. Sí que respectarà, això sí, la llista pactada de 140 municipis catalans considerats zones tensionades i, per tant, on s'aplicarà el topall de preus. Segons el govern espanyol, amb la nova normativa, un pis al carrer València de Barcelona, que ara es lloga a 1.650 euros, podrà llogar-se com a molt a 984. Per tant, és gairebé un 60-70% menys del preu de mercat actual. Entraria en vigor aquesta nova normativa d'aquí un parell de setmanes, el 13 de març, i a hores d'ara Catalunya, com dèiem, és l'única comunitat que ha demanat oficialment aplicar el topall.
Doncs d'això ja en vàrem parlar amb el catedràtic d'Economia de la Universitat de Colòmbia en el seu dia, quan hi havia aquesta proposta, però és que la proposta resulta que, no, Míriam, que ja ha tirat endavant, ha estat
exacte,
aprovada pel govern espanyol.
Recordem que el topall de preus del lloguer que va aprovar la Generalitat es va declarar inconstitucional i, per tant, està tombat.
Doncs saludem a aquesta hora el catedràtic d'Economia de la Universitat de Colòmbia, tal com dèiem, Xavier Sala i Martín. Professor, molt bona tarda.
Molt bona tarda, com anem?
Molt bé, doncs quan podem estar aquí a la ràdio i al versió anem molt bé. Altres dies no anem tan bé, però... Bueno,
celebro que avui estigués aquí.
Igualment, professor. Bé, avui hem tingut aquesta sorpresa. Jo crec que ha vingut a ser com una cortina de fum de tot el que està passant al Partit Socialista, perquè ningú ho esperava. Sí, ha sigut com de cop i volta. Pum, s'ha aprovat aquest topall. I d'això ja en vàrem parlar en el seu dia, quan hi havia la proposta. Vostè ja ens va fer un primer anàlisi, però clar, això, diguéssim, que ja està beneït pel govern espanyol. No sé si és una bona mesura. Crec que, bueno, vostè ja ens va fer 500 per, en aquest cas, millorar l'oferta de pisos de lloguer i perquè no s'incrementi el mercat de lloguer, per exemple, entre altres municipis, posàvem d'exemple la ciutat de Barcelona i aquest mateix preu d'un pis al carrer València que passaria de 1.600 a un topall màxim de 984 euros.
Sí, a veure, tota l'evidència empírica que tenim els economistes de totes les ciutats a tots els moments de la història en el que s'han fet coses similars, tota l'evidència demostra que això és contraproduent. I aquesta evidència inclou, jo no sé si recordeu els que tingueu una edat, a l'època franquista hi havia una cosa que es deia la Ley de Arrendamientos Urbanos, que bàsicament era el mateix que acaba d'aprovar el govern espanyol, que bàsicament limitava els lloguers que es podien pagar. I al final de l'època franquista, no sé si recordareu, que hi havia molta gent, sobretot gran iaies, que tenien pisos amb uns lloguers ridículs al mig de Barcelona, sí, però que no es trobaven pisos de lloguer. Si no tenies un pis d'aquests que estava superprotegit, no hi havia pisos de lloguer. I les iaies que tenien aquests pisos de lloguer eren pisos deteriorats perquè ningú no els volia arreglar. I aquest és exactament el que acabarà passant amb aquest tipus de llei. Heu posat un exemple, no? Un pis al carrer València, que en aquests moments es paga 1.600, doncs s'acabarà a pagar 984, vale?
Sí, sí.
La persona que està llogant celebrarà, dirà, ostres, tu, fantàstic, a partir d'ara, en lloc de 1.600, pagaré 984. Però, clar, això suposa que la persona que és propietària d'aquest pis el seguirà llogant. Quants d'aquests pisos que ara estan al mercat, per què precisament poden cobrar 1.600, quantes famílies, quants propietaris que tenen un pis i diuen, mira, el poso a lloguer perquè cobro 1.600 al mes. Quants d'aquests diran, escolta, a 984 no val la pena. Per 984 al mes, escolta'm, per recuperar la inversió, doncs tardarem molts més anys, i per tant el que farem serà vendre aquest pis i treure'l del mercat. I per tant aquesta família que ara està celebrant que el seu lloguer de 1.600 passarà a valer 984, en lloc de celebrar, el que passarà és que potser es quedarà sense pis, perquè no sabem quants d'aquests pisos seguiran estant en el mercat de lloguer. I aquest és un principi fonamental, de l'oferta i de la demanda. Encara que el govern, que creguem que és del govern més d'esquerres de la història, no cregui en l'oferta i la demanda i no cregui en els mercats, l'oferta i la demanda segueixen operant, perquè no, l'oferta i la demanda són les decisions dels individus de tota l'economia. Jo puc dir que no crec en la llei de la gravetat, però estic enganxat a terra igualment. És igual el que cregui. El que passa és que la gent decideix si posa el seu pis a llogar o no posa el seu pis a llogar, i entre tots aquestes decisions apareix l'oferta, la quantitat total de pisos que hi haurà per llogar, i també la demanda. La demanda no és una cosa abstracta que ve del cel, sinó que és la suma de les decisions de tots els individus, que molts que fins ara deien que no volien llogar perquè era massa car, a 1.600 no val la pena llogar, no vull llogar, prefereixo anar-me'n a viure en un altre poble, doncs diuen, ostres, a 984 sí que vull llogar, i per tant augmentarà la demanda. Per tant, per una banda hi haurà més gent que voldrà llogar, per altra banda hi haurà menys pisos de lloguer, perquè molts propietaris decidiran que no els hi paga la pena posar-los a lloguer, i per tant el problema s'agreujarà. Hi haurà molta més gent que voldrà llogar i que no podrà, que és exactament el que passava a l'època de Franco, amb la llei d'arrendamientos urbanos, i és exactament el mateix que ha passat a tots els països, a totes les ciutats de tots els països, de tots els moments de la història que ho han implementat. I per tant, diguem, si el que es vol és fer que hi hagi molta més gent que tingui pisos a un lloguer, diguem, a un preu raonable, el que s'aconseguirà serà exactament el contrari. Hi haurà molta menys gent que tindrà accés a pisos de lloguer a un preu raonable.
Una pregunta, professor. Vostè deia, hi haurà molta gent que voldrà llogar i no podrà perquè la gent que tenia pisos en lloguer, com que no li sortiran els números, decidirà vendre'ls.
Bueno, vendre'ls o, per exemple, o fer-los entrar en el mercat, per exemple, del mercat del pis turístic.
També seria
que dona una rendibilitat molt més alta.
Però podria ser que això acabi provocant que baixin els preus dels pisos? Si hi ha gent que diu, jo no el poso en lloguer, sinó que el poso a la venda, i per tant augmenta l'oferta de pisos en venda, poden baixar els preus dels pisos que es venen? Sí,
sí. Sí, sí, pot passar, o una de les coses que passarà, en haver-hi molta més gent, no, dic molta, però no sabem quants, jo dic... hi haurà gent del que té un pis al carrer València que dirà, bueno, doncs mira, en foto, més val 984 carrers, són gent que potser tenen un pis que el volen guardar per als fills o pels nets d'aquí uns anys, no? I mentrestant doncs anem a un lloguer, doncs escolta'm, si només podem treure 984, doncs traiem 984, no són 1.600, però és més que res, perquè l'objectiu és que aquest pis passi a la neta d'aquí uns anys, vale? I llavors aquests doncs seguiran llogant, i per tant hi haurà una família que veurà que el seu lloguer ha baixat de 1.600 a 984, molt bé. Però hi haurà d'altres que no, d'altres que diran, per 984 no val la pena, o me'l venc, o el tinc buit, però jo per 984 no vull el mal de cap de tenir aquí uns tenidors que no... uns llogaters que no sé ben bé si em pagaran, si no em pagaran, i per tant direm fora. Hi haurà de tot, però diguem, el que estic segur és que n'hi haurà alguns que desapareixeran, per tant l'oferta de pisos serà més baixa, no més alta, més baixa, n'hi haurà menys pisos per llogar. I òbviament, com que la demanda serà més alta, perquè el ser més baix el lloguer, hi haurà molta més gent que decidirà llogar, hi haurà molta gent, hi haurà una discrepància molt més gran entre la demanda, molt més gran, i l'oferta molt més petita. En la mesura que aquesta gent que decideix treure el pis del mercat se'ls venen, aleshores, fixeu-vos que llavors entrem en el mercat de compra-venda. Augmenta l'oferta de pisos que es venen, i com que augmenta l'oferta de pisos que es venen, baixarà el preu. I per tant, la teva conjectura és correcta. Sí, veus.
Bueno, parlant de baixar de preus, deixant de banda aquest topall que avui ha aprovat el govern espanyol amb aquesta llei, parlant de baixada de preus, a partir del mes de març, l'IVA de la llum tornarà a ser del 21%. Per què? Doncs ho hem anat explicant durant tot aquest matí. Com que el preu de l'electricitat s'ha enfonsat al mes de febrer, el govern espanyol deixarà d'aplicar unes rebaixes fiscals que s'aplicaven si el preu de la llum estava per sobre una xifra. Què ha passat amb el preu de l'electricitat? És a dir, com s'explica que l'energia sigui ara tan barata quan a l'inici, per exemple, de la guerra d'Ucraïna es van disparar els preus? Bé, avui amb el professor volíem parlar, perquè, clar, si tirem 2 anys enrere, quan es va iniciar la guerra de Rússia contra Ucraïna, això va provocar una crisi energètica que, si fem una mica de memòria, va posar... Per exemple, Europa en estat d'alerta. A l'agost d'aquell primer any, del 2022, de guerra, el preu de l'energia va assolir màxims històrics. La decisió, per exemple, unilateral de Rússia de tallar el subministrament de gas a diversos països de la Unió Europea va provocar molta incertesa de cara a l'hivern i es van començar a omplir tots els dipòsits per evitar una manca d'energia durant l'hivern. I els preus estaven a dalt de tot. Tots els països de la zona euro es van veure obligats a rebaixar els consums energètics. Fins i tot el govern espanyol recomanava que les grans superfícies tanquessin les portes perquè no se n'anés a la calefacció. Que
els aires condicionats, te'n recordes?
Els aires condicionats que tinguessin una temperatura X per evitar que quedessin desabastits, no? Bé, tots els països de la zona euro es van veure obligats, com dèiem, a rebaixar aquest consum energètic. Espanya, com dèiem, va aprovar aquest tipus de decrets. La guerra ha continuat i ara ha continuat i continua i ara, professor, resulta que ha passat el contrari, és a dir, que ha baixat tant l'energia que fins i tot el govern espanyol aplicarà novament el 21% de l'IVA perquè el preu està per sota, no? Clar, que hi havia tot un seguit de vaticinis, professor, que a vostè que li agrada tant aquests oracles.
Sí. Que... Els druides de la veritat.
Que penso molt en vostè, amb els druides, i penso més del que es pensa, i que no hi hauria energia suficient, passaríem fred, quedaríem desabastits, no podríem pagar l'energia.
Alemanya tancaria tota perquè no tindria energia.
Sí. Exacte.
Alemanya entraria en crisi, llavors tota Europa estaria devastada per culpa, perquè els alemanys són els que importen.
Exacte. Ho acaba de fer la lectura. Clar, hi han passat 2 anys i, bueno, la guerra continua, però les circumstàncies són diferents. Què ha passat aquí, professor? Si és que es pot analitzar ara a tot el passat, per entendre'ns.
Sí, a veure, primera, la pregunta de per què, primera pregunta, per què baixa l'electricitat, l'electricitat ha baixat bàsicament perquè, com bé dius, la principal raó és que el preu del gas ha baixat. I el preu del gas ha baixat perquè el març, febrer, març, abril, o sigui, el principi de la guerra de fa 2 anys, doncs el gas es va disparar i en relació en aquell moment, doncs el preu ara del gas, que és un ingredient que es fa servir per fer electricitat, doncs ara és molt més barat. Ara preguntarem, la segona pregunta és per què ha baixat el preu del gas, i malgrat que hi ha guerra. Però hi ha dues raons més que expliquen la baixada del preu de l'electricitat. Una és que, com a conseqüència de tot allò que va passar, de la por que teníem de dependre del gas i tal, doncs va augmentar l'oferta d'alternatives, i sobretot de renovables. L'oferta eòlica, l'oferta solar, i per tant ara tenim més oferta de produccions alternatives, i com sempre, oferta i demanda, això de l'economia en el fons és molt fàcil, sempre oferta i demanda. L'oferta d'electricitat per altres mecanismes augmenta i per tant baixa el preu de l'electricitat. Però hi ha un tercer factor que és el més preocupant, que és el preu de les emissions que posa la Unió Europea. Tots sabeu que per lluitar contra el canvi climàtic les empreses que fan emissions, les constructores, les productores de ciment, tothom que fa emeta CO2, doncs ha de comprar un permís. I el preu d'aquest permís també depèn de l'oferta i la demanda. Si hi ha molta gent que vol comprar permisos, doncs el preu del permís puja. Però clar, les empreses que fan electricitat i que emeten CO2 han de comprar també aquests permisos. I aquests són molt cars, si el preu del permís us puja, doncs això es reflecteix en el preu de l'electricitat. Aquests empresaris que fan electricitat no són tontos. Si el seu cost de fer electricitat per culpa de les lleis europees puja, doncs ells això ho passen en el client en forma de preu més elevat. I el preu de les emissions, curiosament, perquè és una idea, fa un any, el gener de l'any 23, valia 80 euros emetre una tona de CO2, 80 euros, ara mateix val 56. És a dir, ha baixat de 80 a 56, i això, com que és un component important del cost de produir electricitat, també contribueix a que baixi el preu de l'electricitat. Per què dic que això és preocupant? Doncs bé, perquè el mercat aquest dels preus de l'emissions és un mercat de futurs. És un mercat que moltes empreses diuen: jo necessito comprar un permís ara, mes de febrer, perquè jo al mes de juliol vull fer una fàbrica, o perquè el mes de juliol vull fer construcció, no? Vull construir uns pisos, etc etc. I per tant, el fet de que hi hagi, que les empreses estiguin comprant menys permisos, indica que les empreses pensen que ve una crisi econòmica a Europa. I aquesta és la dada preocupant. No que el preu de l'electricitat sigui més alt o més baix, sinó que ara mateix hi ha un sentiment de negatiu, un sentiment econòmic negatiu a dins d'Europa, que fa que les empreses diguin: saps què? No comprem drets d'emissió, perquè jo, empresa constructora, no tinc previsió de construir cap pis, perquè veig que ve una crisi econòmica. Diguem, aquest tipus de prediccions que fan aquesta gent són molt més fiables que no pas les prediccions dels gurús o dels druides. Per què? Doncs perquè, clar, aquesta gent té influència sobre l'economia. És a dir, si ells creuen que no vendran pisos, ells deixen de construir, i això té conseqüències sobre el PIB, perquè són ells els que produeixen el PIB. I, per tant, això és una senyal d'alguna cosa que va malament. I ara tornem a la pregunta, És a dir, hem vist que hi ha tres causes de la caiguda del preu de l'electricitat: el gas ha baixat, les renovables han pujat i el preu de les emissions ha pujat. La pregunta que tu et referies és: la guerra no havia de fer pujar el preu del gas i això havia de durar mentre durés la guerra? Doncs bé, la veritat és que no. La veritat és que no. I aquí ara m'agradaria recordar un debat. Bé, no va ser un debat, perquè el no sé com es diu, el Borrell, no sé què és, el comissionat o el jefe d'Europa de temes de seguretat, no? El Josep Borrell.
Sí.
Recordeu que aquí vam discutir, no vam debatre amb ell, perquè ell no va voler debatre, però vam discutir unes afirmacions que ell feia, que deia que això de les sancions cada vegada perjudicaria més a Rússia. I jo, en aquest programa, vaig dir: això no és veritat. Les sancions cada vegada tindran un efecte més petit, no més gran. Per què? Doncs perquè l'economia s'ajusta. L'economia és molt flexible. I, diguem, l'economia és com... sabeu aquell joc que hi ha al Tibidabo, que els nens tenen un martell i hi ha uns ninots que treuen el cap i els nens han de fotre cop de cap amb el martell. Mm-hmm. Però llavors, clar, quan li fots cop de cap amunt, surt un altre cap. I llavors han d'anar posant caps, i quan més caps toquen, més caps surten. Doncs l'economia passa... les sancions passa una mica el mateix. Tu sanciones a Rússia, per exemple, tanques els oleoductes que van de Rússia a Alemanya, com es van tancar, i per tant, en un primer moment, Alemanya es queda sense gas, I llavors ve quan tots els catastrofistes, no?, diuen: escolta'm, doncs això vol dir una crisi, patapim, patapim, patapam. Però clar, l'economia s'ajusta. Si el gas que venia de Rússia a Alemanya no va de Rússia a Alemanya, perquè els alemanys s'han enfadat i diuen: ara no comprarem gas rus, què passa amb aquest gas? Què fan els russos? Que són idiotes i el llencen al mar? No, els russos el que fan és: a veure, aquest gas que ara venia a Alemanya el vendrem a la Índia. I la Índia, que fins ara comprava el gas a Qatar, doncs en lloc de comprar-li a Qatar, li comprarà a Rússia. Val? I a Alemanya, en lloc de comprar a Rússia, li comprarà a Qatar. És a dir, d'aquí uns mesos tot estarà igual. El mateix gas es vendrà, hi haurà la mateixa oferta de gas a tot el món. Que seria... El que passa que...
Disculpi, no, anava a dir-li que seria, que són vasos comunicants, que és on estaríem ara, no? Després de 2 anys, diguéssim que tot s'ha tornat a posar a lloc, però en diferents connexions, per entendre's.
Exactament és això. Al final, Rússia ven el mateix gas, al final Qatar ven el mateix gas, el que passa és que en lloc de venir d'aquí, ve d'allà. En lloc de vendre, per exemple, Rússia que venia el gas amb uns tubos, amb uns oleoductes, uns gasoductes que anaven per sobre de terra o per dintre del mar, doncs ara agafen el gas aquest, el liquen, és a dir, el posen en líquid, el posen en un vaixell i el vaixell se'n va cap a la Índia i la Índia doncs agafen el vaixell, el desliquen i el converteixen una altra vegada en gas. Ja està. Però Rússia segueix venent el mateix gas. De fet, una cosa ben curiosa, sobretot tenint en compte que el Borrell, que és el gran líder d'aquestes sancions...
Vicepresident, perdoni, de la comissió encarregat de coordinar l'acció exterior de la Unió Europea. Aquest és el càrrec.
Que, ostres, impressionant. doncs el, com que ell és espanyol, abans de ser vicepresident, és espanyol, una de les coses curioses que ha passat, saps què? És que Europa, qui té més capacitat de desliquar gas, és el que té més plantes desliquadores de tota Europa, és Espanya. I resulta que Espanya ha jugat un paper clau a l'hora de salvar-li el cul a Rússia. Per què? Doncs perquè, aprofitant que Espanya té aquestes plantes deslicuadores, el gas que es venia a Alemanya a través dels gasoductes, els russos, òbviament, van dir, com que no podem fer servir els gasoductes, hem de trobar alternatives, gas liquat. Doncs van i liquen el seu gas, el posen en uns vaixells de bandera indonèsia o grega o d'un país estrany, que se salten les normes, aquest gas arriba a Espanya, i el gas que Espanya doncs portava d'Algèria doncs se'n va cap a un altre país, és a dir, a Alemanya. I per tant, fixeu-vos que ara mateix la quantitat de gas que Espanya obté de Rússia, abans de la guerra, Espanya tenia més o menys un 2,8% de tot el gas venia de Rússia, ara és gairebé el 20%, 18% i escaig. És a dir, que gràcies a que Espanya ha jugat el paper de salvar-li el cul a Rússia, l'economia s'ha reajustat i tot torna a la seva situació original. Això és el que vam dir de seguida a les sancions. Jo, quan va haver-hi les sancions, vaig dir les sancions tindran el seu màxim efecte ara a curt termini, perquè a curt termini la gent no es pot ajustar. Necessites una planta liquadora per poder liquar el gas, i si no la tens, doncs l'has de construir, i això tardarà temps, i per tant, durant uns mesos hi haurà problemes. Hi haurà problemes a Europa, hi haurà problemes a Rússia, i aquests problemes es van traduir en augments del preu del gas. Això és el febrer, març, abril, maig de 2022. Però a poc l'economia es va ajustar. Els vaixells van començar a anar cap a Espanya, els que anaven d'Algèria cap a Espanya doncs s'han anat cap a Alemanya, els d'Índia han anat cap a Qatar, etcètera. Tot s'ha reajustat, el joc del Tibidabo doncs, han sortit els caps i tot ha tornat en el seu punt original, que és on som ara, Però la clau és que a curt termini les sancions tenen efecte, a llarg termini les sancions cada vegada són més fàcils de superar perquè l'economia és flexible, l'economia s'adapta, l'economia i els polítics, Perquè és curiós que Espanya, manant el partit del senyor Borrell, que és el que posa les sancions, doncs sigui un dels països que li salva el cul a Rússia a través del gas liquat.
Escolti, acabem, però abans m'ha deixat preocupat de quan vostè ens parlava d'aquest mercat d'emissió de CO2, que el mercat doncs va que és un mercat de futurs que auguren una crisi econòmica. A on estarien les evidències? Sí, les evidències, què detecten ells per dir anem cap a una crisi econòmica? És que li estic donant voltes fa estona. De dir, què deuen notar ells o què veuen aquest mercat de futurs de baixar el preu de les emissions? Què és el que... Quina percepció tenen ells que nosaltres no sabem veure?
A veure, no ho sabem, perquè ells no ho diuen. Nosaltres no, l'únic que veiem són les seves accions. I aquí és molt important recordar
que la quantitat de permisos, la quantitat de permisos és constant. Europa diu, entre tots podeu emetre tantes tones. I aviam, qui vulgui comprar permisos ha de pagar. Llavors, fixem-nos que si puja el preu vol dir que hi ha més gent que compra permisos, i si baixa el preu vol dir que hi ha menys gent que compra permisos. I, per tant, l'única cosa que fa canviar el preu és la demanda de permisos, no l'oferta. L'oferta la fixa la Unió Europea.
Sí, sí.
I, per tant, l'oferta no és més gran, no ha augmentat l'oferta. I, per tant, si baixa el preu, necessàriament és per culpa de que hi ha menys empreses que compren permisos per contaminar. Això està claríssim. L'oferta, en aquest cas, no juga cap paper perquè la dicten els polítics. I, per tant, si baixen els preus, és que la demanda és més petita. L'únic que sabem nosaltres és que baixen els preus, i, per tant, el que també sabem és que és la demanda. Les empreses veuen que en un futur immediat, perquè és un mercat de futurs, jo el mes d'ara compro el permís per emetre el mes de juliol, i jo no vull comprar perquè jo crec que el mes de juliol no emetré, no necessitaré emetre. Per què? Doncs segurament perquè no construiré. És a dir, que ells mateixos veuen que la seva activitat baixarà. Això és el que sabem, com a economistes, això són les dades que tenim. Ara podem fer conjectures, què els hi passa pel cap amb ells, què poden estar pensant ells que els porta a dir que no necessitaran fer pisos. Això ja és conjectura. La conjectura més important és que els tipus d'interès romandran alts per molt més temps. Durant els últims mesos de l'any passat, fixeu-vos, recordeu que tothom deia, bé, la inflació ja ha estat vençuda, sí. I ara la Christine Lagarde a Europa i el Powell als Estats Units començaran ja durant el 2024 a retornar els tipus d'interès a uns llocs més raonables, els tipus d'interès molt més baixos, i això farà que molta gent vulgui comprar pisos i, per tant, molta gent vulgui tornar al mercat immobiliari i, per tant, les immobiliàries vulguin produir pisos per a aquesta gent. Però les dades de l'últim mes del desembre del 2023, del gener del 2024, indiquen que aquestes previsions optimistes potser eren massa optimistes. La inflació ha repuntat i, per tant, cada vegada hi ha més gent que diu, escolta, això que pensàvem tots, que 2024 els tipus d'interès tornarien a baixar, potser això ho hem de deixar per més endavant. I, per tant, les empreses constructores, en particular, diuen, escolta'm, si en aquest 2024 no baixen els tipus d'interès, no cal preocupar-se perquè el mercat no tornarà i, per tant, més val que ens agafem unes vacances, deixem de construir, perquè això de la inflació és una cosa que va per més llarg. Insisteixo, això és una interpretació conjectural meva, no tinc ni idea de què és el que pensen, jo no parlo amb ells, jo el que veig és el resultat de les seves accions. I les seves accions són que no estan comprant permisos. I com que no estan comprant permisos, alguna cosa pessimista els hi passa pel cap que els porta a dir no necessitaré emetre perquè no faré tanta activitat. La meva fàbrica no funcionarà tant com pensava i, per tant, no cal comprar permisos, no cal tirar diners en la compra de permisos perquè no els necessitarem. Per tant, lamento no poder contestar la teva pregunta, no tinc ni idea de què és el que els hi passa pel cap, puc sospitar, però no puc saber-ho amb seguretat.
Bueno, celebro que no ho sàpiga, més que em faci d'embalcador i em faci aquí tota una sèrie de pronòstics que després, amb el pas del temps, doncs no serveixen per res. Per tant, és millor.
Quan una sí, cosa saps no que jo els pronòstics...
No, vostè la bola de vidre ja fa temps que la té per altres coses.
La tinc aparcada.
Professor, moltíssimes gràcies, com sempre. Un plaer. Gràcies per
tot. Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia, el professor Sala i Martín, que hem abordat dues qüestions. Sí. Una relacionada amb l'energia, que avui és actualitat, i la segona, aquest topall dels preus del lloguer. Fem una petita pausa, una incursió parlant d'energia amb Iberdrola, i quan tornem ens n'anem al Mobile World Congress, on ens espera la Montse Martí i...
Víctor Endrino.
Avui acompanyat del Víctor Endrino en dos minuts.
Va. Versió RAC 1.